Radio Vilafranca.
Bon dia, què tal, com esteu? Comencem setmana a Ràdio Vilafranca amb el Penedès Gamma Extra, amb aquestes 3 hores de ràdio d'explicar el món des del Penedès, que compartim durant 8 setmanes aquest estiu amb Marc Paredes, Marc Pujol i Sílvia Delgado. Marc, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Quin balanç fas d'aquesta primera setmana de magazine que vam deixar enrere?
Ens hem estrenat, ara ja podríem dir que hem aterrat, no? I jo crec que a partir d'ara tot anirà ben encarrilat i per encarar aquestes 7 setmanes amb la màxima energia possible.
La setmana passada va ser una setmana de moltes estrenes, però aquesta setmana encara en cauran d'estrenes.
Doncs sí, de fet, avui encara caurà algunes, sí.
Com cada matí, ens llevem amb la previsió meteorològica que ens porta el Marc en uns minutets i després tafanegem com s'aixeca el dia al quiosc digital. I els dilluns, pels vols d'un quart de 10, l'Eric Guijarro ens porta als esports.
Tot seguit, com sempre, a partir de 2:15 tindrem el flash informatiu i atenció perquè estrenem nova secció. En aquest cas, parlarem sobre el 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. Aquest cap de setmana que estarà ple d'activitat, ens visitaran els estudis de Ràdio Vilafranca Josep Maria Feliu, comissari de l'exposició Relíquies d'una festa, i també el Valeri Laguna, director de TAT. Després de les 10 connectarem amb els serveis informatius de Catalunya Informació i tornarem a parlar sobre castells després d'un cap de setmana marcat per grans diades com la de les Santes a Mataró o els Xicots, que han actuat a Masquefa. L'Unai Esteved ens portarà tota l'agenda i el repàs del cap de setmana.
A 11:15 de nou ens actualitzem, escoltem atentament què passa a Vilafranca i al Penedès i seguim amb el coaching amb xancletes, amb la nostra coach de capçalera, la Glòria Forns. És un coaching d'estiu, desenfadat, amb una beguda fresqueta a la mà, però igual d'interessant i efectiu, sobretot si aneu seguint els petits deures que ens encomana, que ens va encomanar ja dilluns passat. Avui abordarem què passa quan et vols menjar el món, però no tens força ni per fer-te el llit ni per aixecar-te del llit, pràcticament. A les 11:06, cada matí, és el vostre moment. Bé, nosaltres hi posem alguna que altra excusa, ja sigui una curiositat, una tradició divertida o un dia mundial, però de seguida obrim línies al 938072626 i parlem amb vosaltres, volem que jugueu i que interactuem i anem regalant números a cada trucada perquè divendres de nou sortejarem una caixa de préssecs. Aquesta setmana seran préssecs de Torrents Vinyes Fruits, socis també de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès.
I com sempre, ho rematrem amb el bo i millor de la música. En aquest cas, escollirem un àlbum i encararem la recta final del Penedès en Gamma Extra amb un àlbum que ja podem avançar que serà del tot estiuenc i d'un grup que vindrà a la Festa Major de Vilafranca aquest 2025.
Penedès Gamma Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Aquest matí li està costant una mica treure el nas al sol. Marc, com anirà aquest dilluns?
Doncs sí, Sílvia, els núvols faran el ronso durant molt bona part del dia, però de cara al migdia doncs ja tindrem algunes clarianes. Aquestes nuvolades tendiran a trencar-se, tindrem ja algunes estones de sol i temperatures que avui les màximes els costarà superar aquests 30 graus aquí al Penedès. En canvi, cap al Pla de Lleida, punts de l'interior, podríem arribar a aquests 34, 35, però calor bastant continguda. I de cara a demà mantindrem aquesta mateixa dinàmica. De fet, les màximes encara baixen més. De fet, cada dia que passi, doncs les temperatures es notarà que aniran
visca
baixant. Visca, sí, aquí ho celebren alguns.
Sí,
sí. I serà a partir de dimecres quan es creuarà una línia frontal. L'haurem de veure com es va configurant tot plegat, però tindrem precipitacions que podrien regar bona part del territori i amb una clatellada termomètrica. Això sí, tindrem temperatures, atenció, més pròpies de finals de maig que de juliol, perquè estem en canícula, i això també s'agrairà molt perquè no tindrem tanta xafogor, i això serà a partir de dimecres, dijous, i de cara als dies vinents, fins i tot el que queda de setmana, ens mantindrem amb temperatures a ratlla, perquè molta gent ja m'ha preguntat, és que l'home del temps, sobretot de TV3, ha marcat la ratlla les temperatures cap avall. Doncs sí,
sí, serà
així.
De ballada.
Sí, 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 doncs serà així.
D'acord, dia a dia ho anirem veient. I anem a tombar una mica pel Penedès. Quines temperatures tenim?
Doncs mira, ara mateix tenim un ambient bastant suau, 22 graus a Vilafranca del Penedès, 21 a Font-rubí, 24 a Cunit i 22 a Canyelles, al Garraf.
Som dilluns, comencem setmana, potser el cap de setmana heu desconnectat, doncs ara us posem al dia amb qui i què és notícia al quiosc digital. Un quiosc que comencem tafanejant la portada del diari Ara. Cobra amb la corrupció al cor de l'Estat, així titulen. La fiscal es va queixar de la lentitud de l'UCO en el cas Montoro. La unitat de la Guàrdia Civil tenia l'encàrrec d'analitzar els comptes bancaris dels investigats. L'agència tributària també va criticar el cos per com treballava i per no compartir la informació. La foto és per Gaza, titulen Gaza, la fam com arma de guerra. Un altre dia, amb desenes de morts en un punt de distribució d'aliments a la franja. Entrevista a Ione Belarra, secretària general de Podem, amb unes declaracions que han fet soroll i que potser heu sentit ja aquest matí. Amb les competències d'immigració, els Mossos farien batudes racistes. I entrevista també Albert Batlle, tinent d'Alcaldia de Seguretat a Barcelona, i diu, destaquen, a Barcelona hi ha un dèficit de videovigilància, posarem 500 càmeres més.
Anem al periódico de Catalunya, que també destaca el cas Montoro, i és que les elèctriques renovables van pagar, atenció, 3,5 milions al despatx de Montoro. Els Mossos relacionen la contractació d'Equipo Económico amb una reforma que perjudicava aquestes empreses. Anticorrupció afirma que l'exministre utilitza testaferros per amagar guanys. I la foto dedicada al tro de Cervera, i és que Marc Márquez arrasa el pilot de la capital de la Segarra, aconsegueix a la República Txeca la seva cinquena victòria doble consecutiva i acosta així el seu novè títol mundial. I a baix, el periódico també assenyala que la Comissió Europea topa amb el BCE per la regulació de les criptomonedes. I a la part lateral, a la dreta, veiem com també assenyala que la massacre de 67 palestins en una cua per rebre ajuda a Gaza va marcar el cap de setmana, el comerç de la Via Laietana s'enlaira amb el final de les obres i també apunta que el tancament de les nuclears faria pujar el preu de la llum.
El Punt Avui, en la seva línia, foto, avui hi veiem un helicòpter al cel, titulen Garants per terra, cel i aigua. El nombre de salvaments del grup d'actuacions especials, el CRAE dels bombers, s'ha estabilitzat després de l'increment des de la pandèmia, però reclamen metges i helicòpters en el servei nocturn. Més titulars del paper nuclear de Montoro, entre cometes aquest nuclear, Israel estén la pressió cap al centre de Gaza, i el titular esportiu, Marc Márquez, s'embala cap al títol de MotoGP.
I acabarem, com sempre, amb La Vanguardia, destacant, sens dubte, el cas Montoro, i és que va col·locar càrrecs a Hisenda vinculats al seu despatx privat. L'informe policial testifica que l'exministre va nomenar persones estretament lligades a l'Equipo Económico al seu ministeri. I en foto de la portada, doncs, a la nova matança a la cua de la fam a Gaza. I és que l'exèrcit israelià va matar ahir una vuitantena de persones que es dirigien als centres de repartiment d'aliments. També veiem altres destacats mercats i és que el sector immobiliari descarta una bombolla, però desconfia de l'alça dels preus. I és que el Banc d'Espanya admet que vigila el crèdit amb atenció. I a baix veiem com La Vanguardia assenyala que l'escola judicial es quedarà indefinidament a Barcelona.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Passen gairebé 2 minutets d'un quart a 10 del matí, és dilluns, i l'Eric Guijarro ens porta els esports d'estiu. Bon dia, Eric.
Bon dia, Sílvia, bon dia a tothom.
Hi ha esports a l'estiu. Potser són esports diferents, que no tenen tanta visibilitat durant la temporada, durant el curs, no?
Sí, és una mica anar buscant sota les pedres cosetes i protagonistes, però en surten, ja t'ho asseguro. La setmana passada ho vèiem, van tirar molt de campus, perquè realment
ara clàssic d'estiu
és el que hi ha, no? És el que s'està fent. Alguns, de fet, ja han acabat. Ja aquesta setmana passada ja era l'última setmana de campus, d'altres sí que segueixen, són aquests de 4-5 setmanes, però quan comenci l'agost sí que això és
el desert del Sàhara.
Correcte. Però de moment tenim coses i ho anem comentant. I començarem per un campus, un que es va celebrar aquest només d'una setmana, i es va celebrar aquí a Vilafranca. Va ser el campus d'Arnau Canal, un campus que està sota el paraigües del Club Patí Sant Ramon, però que el dirigeix Arnau Canal, que és aquest jugador d'Hockey Lliga, actual jugador del Voltregà, però que anteriorment doncs, havia vestit samarretes com la del Liceo o la del Reus, un jugador de renom d'aquesta màxima categoria de l'Hockey Lliga, que ja és tradició anar-lo a visitar cada estiu, ja d'alguna manera podem dir que ens està esperant, i nosaltres a ell també, per fer balanç de la temporada, però també per parlar d'un campus que comptava amb una trentena de nois i noies, que gaudien d'una forma una mica diferent de l'hoquei, diferent ens referim al que pot ser la temporada habitual. El campus també va estar afectat per la Dana, perquè es celebrava el pavelló Firal, i ja ens ho deien, dilluns a l'arribar, clar, allò estava com estava, no?
Quin panorama, no?
Sí, i a part piscina, doncs no hi va poder haver.
Es van quedar sense.
Durant la setmana no hi havia, es va obrir el dissabte. Però es va anar fent, es va salvar com es podia, i quan es té voluntat, doncs es tira endavant. Anem a escoltar Arnau Canal.
Bueno, Arnau, ja és tradició, cada estiu venim per aquí. Quants anys fa ja que esteu per aquí fent el campus per Vilafranca?
Aquest és el tercer estiu.
Bueno, una mica aquesta tercera edició, aquest tercer estiu, ja esteu en l'últim dia. Com ha anat?
Bé, la veritat és que en participació crec que és un èxit. Tenim nens del Sant Ramon, del Vilafranca, de l'Igualada, del Monjos, i crec que no me'n deixo cap. Vull dir, vam començar i generalment eren més del Sant Ramon, però bueno, ara al ser la tercera edició i crec que les coses estan ben fetes, podem abarcar algun club més.
Em deies que sou una trentena, de nens i nenes, un nombre que ja està bé, al final abarcar més ja seria una infraestructura més gran.
Sí, és el que et dic, estem contents, crec que amb 30 ja es pot treballar bé, amb en Toni preparem bé els entrenos separats en dos grups i bueno, pues, crec que és un èxit.
Feu després d'una temporada, tu tornaves al Voltregà, ha sigut una temporada de treballar, de suar fins al final, però al final aconseguíeu l'objectiu, però quina temporada, eh?
Sí, la veritat és que per mi ha estat un any una mica diferent. El desembre vaig canviar de club, del Reus cap al Voltregà. Bueno, una mica també per buscar més minuts, més protagonisme a l'equip, i sobretot ajudar també el Voltregà a salvar la categoria i al final ho hem acabat aconseguint.
Una mica una situació també diferent, no? Passar dels últims anys, Liceo, Reus, a haver de patir, a lluitar per la permanència, també és un canvi de xip, no?
Sí, però bueno, al final ja vaig sortir de Voltregà, ja sabia una mica el que anava a jugar i bueno, crec que personalment m'ha anat molt bé també per tornar a agafar confiança, protagonisme amb l'equip i al final els que som de Sant Hipòlit de tota la vida el que volem és jugar a casa, estem còmodes allà i si en aquest cas l'hem pogut salvar, doncs perfecte.
Molts condicionants perquè no hi havia el pavelló, ara us ve aquest estiu llarguíssim en l'hoquei, un estiu que sembla inacabable. Com es presenta la nova temporada?
Bueno, crec que al ser tot l'equip hi ha un bloc, ja venim treballant junts mig any i acostumats ja amb el pavelló, crec que serà una temporada totalment diferent. En Ferran adaptats a nosaltres adaptats a en Ferran, la gent del poble també, l'afició adaptada al pavelló. Crec que si seguim treballant com hem estat fent fins ara, els resultats canviaran totalment i esperem que aquesta temporada que ve no haver de patir tant.
Doncs escoltàvem Arnau Canal i allà en aquest campus també teníem un jugador aquí sí que amb ADN penedesenc, amb accent penedesenc, concretament de Torrelavit, Toni Salvador, el jugador del Noia, que ja és un habitual al llarg de l'any, doncs alguna que altra vegada també parlem amb ell, i que també ens va atendre molt amablement. Un dels homes que és dels pocs supervivents aquesta temporada, el Noia, en un any de canvis, recordem, baixes sensibles, Jordi Bargalló, Blai Roca, Ivan Morales o Martí Gavarró, són quatre dels noms importants de l'equip en les últimes campanyes, i el que deia amb Toni Salvador, que es manté, és un dels supervivents. Parlàvem d'aquest any de canvis que es presenta pel Noia, també una mica com ha estat aquesta temporada històrica que s'ha tancat, especialment en l'àmbit europeu, i com ha anat aquesta setmana de campus, Toni Salvador.
Bueno, doncs un estiu més, ja van tres, em deia l'Arnau, que et veiem aquí amb el Sant Ramon, amb aquest campus de l'Arnau. Bueno, una mica, ja que veu avui, com han anat aquests cinc dies?
Bé, la veritat és que molt bé, ens hem passat molt bé amb els nens, com cada any. Cada any, doncs, alegre també veure que els nens repeteixen, que s'ho passen bé, senyal de que van aprenent i que tenen ganes de repetir. Malgrat aquest any, doncs, les condicions no han sigut les millors degut a les pluges del diumenge. Vam arribar aquí el dilluns amb la pista bruta, goteres, no hem pogut anar a la piscina, que vulguis o no, doncs això, doncs, es troba a faltar perquè ara amb la calor i tot, doncs, si vas a la piscina també el dia es passa molt més ràpid i els nens s'ho passen millor. Però bueno, ens hem adaptat i la veritat és que ho hem sabut tirar endavant i tots supercontents, tant els nens com nosaltres.
Han anat passant els anys, tu t'has anat assentant al Noia, de fet, de les primeres entrevistes que vam fer del campus estaves començant, ja ets un nom propi de l'equip i de fet un dels supervivents, no? Perquè van passant els anys, van corrent jugadors, però tu allà segueixes.
Sí, sí, la veritat és que doncs, mica en mica doncs, he anat agafant protagonisme i el club m'ha donat, tant el club com els entrenadors que han anat passant, el Pere o el Cortijo, doncs, m'ha anat donant confiança, amb la qual cosa m'ha ajudat doncs, a seguir creixent i mica en mica doncs seguir. Bueno, sí, la veritat que no hi ha hagut molts canvis, però, bueno, però cada temporada també ens anem adaptant a aquests canvis i ho fem el millor que podem i jo penso que no ha anat malament aquestes temporades.
No, malament. De fet, veniu d'una temporada, aquesta temporada històrica a nivell europeu, i ara més canvis aquest estiu. Com creus que es presenta la nova temporada?
Bueno, la veritat és que, com dius tu, doncs, molts canvis, molts jugadors marxen, però igual que marxen, doncs, venen d'altres. Penso que els jugadors que marxen, doncs, eren molt importants, però els que venen també són jugadors molt bons i que jo penso que ens aportaran moltíssim a l'equip. Per tant, doncs, és qüestió d'adaptar-nos doncs, el màxim aviat possible i estic segur doncs, que anirà igual de bé i esperem que millor que les temporades anteriors.
A nivell personal, què li demanes al nou curs? Tot i que encara queda perquè l'estiu de l'hoquei és inacabable.
Sí. No, a veure, el que li demano doncs, és seguir creixent, seguir tenint el mateix protagonisme o més a l'equip, ajudar encara més si pot ser a l'equip amb tot el que pugui i el que et dic, doncs, seguir millorant, però sobretot tant amb el personal, doncs, poder aconseguir ja algun títol, no? Que fa anys que estem allà, doncs, a veure si entre tots podem aconseguir algun títol.
Doncs les paraules de dos jugadors d'Hockey Lliga, que tindran unes vacances llargues perquè l'Hockey Lliga aquest any fins pràcticament l'octubre, finals de setembre, hi ha campionats d'Europa pel mig, així que la cosa s'allarga, s'allarga. Ho vam parlar, de fet, amb ells.
Perdran la forma física, no?
Bueno, aquests es cuiden, eh?
Sí?
Aquests es cuiden. Si fos jo, no, però aquests es cuiden. Demà tenim sorteig de l'Hockey Lliga, del calendari, ja coneixerem els emparellaments, totes les jornades, i també de la plata. Per tant, tot i que no comença la temporada fins d'aquí uns mesos, però almenys ja podran fer números i planificar-se la temporada dels diferents equips, tant d'Hockey Lliga com de plata, que tindrem al Vilafranca enguany. Tanquem hockey i ens queden uns minutets per parlar també del torneig social de tennis, pàdel i dòmino que organitzava el Casino Unió Comercial, el Cinc Ponts, aquest dissabte a la tarda. Fins ben entrat al vespre va haver activitat, un torneig doncs, que també dona color i que demostra aquestes diferents disciplines que es tiren endavant. El tennis, el pàdel, potser les tenim més visibilitzades, últimament més el pàdel, amb aquest boom que ha viscut, però també es fa dòmino, eh? I sobretot aquí a Vilafranca de tant en tant ho anem veient fins i tot al carrer. Doncs parlàvem amb el Carles Inglés, amb el director de l'escola de tennis i també responsable del Club Tennis Casino Vilafranca, que ens parlava de com ha anat aquest torneig social, però també una temporada que també tot just es tenca, comença, ja fa setmanes que va començar l'estiu, per ells comença ara, perquè viuran unes setmanes de pausa.
Avui una tarda estiuenca, una mica de calor, però molta activitat aquí al Cinc Ponts. Escolta, explica'ns una mica l'activitat que esteu donant a terme. Veiem molt de tennis, molt de pàdel, també molt de dominó avui, no?, aquí al Cinc Ponts. Explica'ns una mica la jornada, també suposo que per cloure una mica la temporada, no? Suposo.
Bueno, sí, com cada any nosaltres a l'estiu pues, organitzem dos tornejos socials. Un és el que esteu veient ara, pues, fem aquí uns tornejos de tennis i pàdel, que muntem uns equips de diferents colors, cada color és un equip, i bueno, juguen durant tota la tarda. A continuació, quan s'acaba el torneig de tennis, pues, fem un sopar social i després ho dinamitzem amb un DJ bueno, i ens quedem aquí fins a altes hores de la nit disfrutant d'aquesta festa social.
Una mica per fer entitat, no, Carles? Per fer comunitat també, el pal l'acompanya, no? Una tarda d'estiu, de dissabtes, acompanya molt, suposo que també per fer una mica de comunitat.
No? Correcte, no? S'ha de fer vida social, això pels clubs de tennis o qualsevol entitat s'han de muntar aquestes coses perquè no es perdi el caliu de la societat i que els socis tinguin activitats per fer i moure una mica la gent. A l'estiu, pues, amb la piscina i altres coses, pues, bueno, és un temps ideal per fer aquestes festes.
Carles, com ha anat la temporada, podríem dir així, no? Per part dels Cinc Ponts, com ha anat l'activitat? Veiem doncs, un bon nombre de gent gaudint del tennis avui per cloure una mica la temporada, però com ha anat aquest any 2025-2024?
En general, excel·lent. El club Tennis Casino gaudeix d'una vida esportiva i social que no ens podem queixar. Avui, per exemple, doncs ens trobem aquí 60 jugadors de tennis i de pàdel, tots junts, i després a l'hora de sopar doncs ens trobem un centenar de persones. Per tant, nosaltres, com a entitat esportiva, social i cultural, no ens podem queixar. El soci sempre respon molt bé i bueno, recordar a tota la gent de Vilafranca que la comarca, que ni que això sigui un club privat, pues tothom és benvingut.
Carles, suposo que també, per acabar, una mica també el paper de la formació, no? Aquí veiem potser més gent més veterana del tennis, però suposo que durant l'any també fem molta tasca de formació, de jugadors, de joves, o tothom que s'hi vulgui apuntar també, que el tennis és per tothom, no? També, que tothom es pot iniciar, que tothom doncs, és un esport accessible per tothom.
Exacte. El Club Tennis Casino Vilafranca gaudeix de dues escoles, de l'escola de tennis, Carles Inglés, i l'escola de pàdel, Àlex Parés, on aquí hi ha una escola infantil de tots els nivells, des d'iniciació, perfeccionament i competició, i escola d'adults. I aquí, si fem una ullada, amb els pàdels ens podem trobar nanos de 14, i amb el tennis, nanos de 13 i 14 anys, fins als més veteranos, que tenen 80 anys. Són esports que es poden gaudir fins dels més grans els més petits, no hi ha problema.
Dues activitats, dues mostres del que passa a l'estiu.
Correcte, i amb això doncs, ja tanquem. La setmana que ve doncs, tornarem amb més protagonistes i, com dèiem, ens farem ressò d'aquest sorteig del calendari de l'Hockey Lliga que ens donarà també temes per parlar.
Gràcies, Eric, bona setmana.
Que vagi molt bé.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, encetem el primer flash informatiu d'aquest matí explicant-vos que la taula del CAVA presenta per quart any consecutiu l'estudi de costos en la seva 13a edició. Divendres a la tarda, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va visitar Vilafranca en el marc de la 13a taula del CAVA, que mateix va presidir. En aquest sentit, la taula va permetre per quart any consecutiu presentar l'estudi sobre els costos de producció de raïm i d'elaboració del vi base CAVA de l'any 2025. Aquest estudi, encarregat per l'INCAVI, el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, és, segons el conseller, una eina d'avenç i de millora vers la cadena de valor. Per tant, si es compara aquest estudi amb l'estimació que de l'any passat, enguany, hi ha una previsió de l'increment del rendiment de prop del 20%. En conseqüència, el cost de producció d'un quilo és de 0,53 euros, pel que fa a la varietat Macabeu, 58 cèntims, en la varietat Xarel·lo i 49 cèntims en la parellada. Els treballadors de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès denuncien desatenció institucional. En un comunicat també denuncien manca de responsabilitat i greus conseqüències després de les inundacions. Asseguren que el mur de separació que es va enfonsar feia anys que mostrava signes d'inestabilitat, sense que ningú prengués cap mesura, tot i les advertències. També expliquen que durant la tarda de dissabte, davant l'absència de notícies per part dels responsables de l'Hospital Comarcal, el comitè d'empresa es va posar en contacte amb el director de Recursos Humans per oferir col·laboració i volen subratllar que en cap moment se'ls va convocar per formar part del comitè de crisi. Els serveis i visites s'estan derivant provisionalment a l'Hospital de Sant Camil, però segons el comunicat, aquesta no és una solució real ni sostenible. En relació als treballadors i treballadores, denuncien que s'estan modificant torns de manera no consensuada i anul·lant dies recuperables sense negociació. El Consorci de Promoció Turística del Penedès reconeix 73 empreses i entitats compromeses amb la sostenibilitat. El Consorci va celebrar dijous passat un acte de reconeixement a les empreses i entitats del territori que participen en el programa Compromís per la Sostenibilitat Turística a Comarques de Barcelona, una iniciativa impulsada per la Cambra de Comerç de Barcelona i la Diputació de Barcelona que el Consorci gestiona i acompanya al Penedès. El programa té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible en tots els agents d'una destinació turística. L'acte també ha comptat amb la participació del president del Consorci de Promoció Turística del Penedès, Pedro Campos, la diputada de Turisme, Ana Herrera, i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, a l'Alt Penedès, Ferran Andreu. I acabarem explicant-vos que han tornat les piscines exteriors del complex també pels casals d'estiu, que no s'aturen. Amb la reobertura de les piscines exteriors del complex aquest dissabte, es recupera aquest dilluns el servei pels casals d'estiu afectats. Un dels objectius del retorn és prioritzar que els infants es remullin per fer front a la calor. I és que les altes temperatures són un gran inconvenient aquest estiu. Fa unes setmanes també va arribar la primera gran onada de calor de la temporada i els casals van haver-se d'adaptar. A més de les activitats passades per aigua, als alumnes també se'ls ofereix una programació diversa.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Passen 6 minuts de 2:15.
Al restaurant La Societat de la Múnia hi trobaràs un ambient familiar i acollidor amb una deliciosa oferta gastronòmica.
Un ampli local per gaudir dels esmorzars, dinars o sopars.
Plats tradicionals de la cuina catalana, entrepans o tapes variades.
Menú diari d'11,90 €. I els caps de setmana de 19,90 €.
I també pots fer la comanda i emportar-te-la a casa.
Restaurant La Societat de la Múnia.
A l'Avinguda de Catalunya 16 de la Múnia.
Fes les teves reserves al 93 891 83 95.
Des de 1991, Fenster, el que imagina en alumini.
Som experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres d'alumini i PVC.
Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes en habitatges unifamiliars i col·lectius, oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Pensi en Fenster per la reforma de la seva llar.
Amb cita prèvia, també els atenem el dissabte al matí. Ens trobareu al carrer de la Font de Sant Llorenç 12 del polígon de mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 1335.
Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
Gadescat. Som una empresa de construcció del Penedès especialitzada en la rehabilitació d'edificis antics. Gadescat. Si tens una casa antiga, si vols treure un rendiment... Gadescat. Tot tipus de reformes a la teva llar. Gadescat. Telèfons 607 180 700 i 607 180 771. En parlem?
Vila, 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 vila,
aquest dilluns entomem la segona setmana de Penedès Gama Extra del magazín estiuenc de Ràdio Vilafranca i encara cauran algunes estrenes, algunes novetats, perquè hi ha espais i hi ha veus que ens acompanyaran quinzenalment. I just ara estem d'estrena, estrenem el 325. Marc, de què va aquest 325?
Doncs mira, aprofitant que aquest any s'escauen els 325 anys de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, volem donar veu, no?, a tots aquells organitzadors que faran possible al llarg de tot aquest estiu i fins al 25 d'octubre, doncs tot aquest conjunt d'activitats que configuren un programa que ja va començar el passat 26 d'octubre del 2024 amb el 325è aniversari de la concessió de les relíquies i culminarà amb la cantata de la Festa Major. Per tant, cada 15 dies tindrem a persones que s'encarreguen d'organitzar tots aquests esdeveniments, arribant a aquest colofó aquest dia 25 d'octubre, però abans també tindrem una processó el dia 11 de setembre, dia en què van arribar les relíquies.
Aquí a l'estudi ens acompanyen el Josep Maria Feliu, comissari de l'exposició Relíquies d'una festa. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia.
I també comptem amb el Valeri Laguna, director de TAT, Taller d'Assaig a Teatre. Bon dia.
Bon dia, sí.
Perquè la comissió ha enredat tots dos... perquè participin, perquè creïn, i justament aquest cap de setmana passen moltes coses. S'inauguren dues exposicions.
Correcte.
I una representació teatral.
Sí, sí, de fet podríem dir que aquest cap de setmana és el plat fort d'activitats abans no arribi l'11 de setembre. Tenim dues exposicions, una a la Capella de Sant Joan i una altra a la Sala de Revistes de la Biblioteca Torres i Bages, i a més, dissabte a les 8 del vespre tindrem aquesta representació teatral titulada Sis Vides i una festa de la mà de Valeri Laguna.
Comencem presentant Sis Vides i una festa. Valeri, com entomes el repte i com li doneu forma fins a arribar al que veurem aquest dissabte?
Bé, el repte comença quan la Montse i el Toyo em convoquen i em diuen que ens agradaria molt fer allò que es va fer el 1999, que era el 300 aniversari, oi? I que en aquell moment el grup CAEP 3 de Vilafranca va presentar un espectacle que es deia Relíquies. Precisament, saps que el CAEP 3 sempre feia collonades d'aquestes que tocaven per Festa Major, no? I jo els hi vaig dir que Home, que em sabia greu, però recuperar allò que havíem fet el 1999 doncs era una mica complicat, potser fins i tot una mica defasat. Els temps han canviat, han passat 25 anys, les coses es veuen d'una altra manera, la societat respira d'una altra manera i vaig buscar poder-los donar una alternativa. Nosaltres, casualment, en el grup, en el taller d'assaig teatre que jo porto, estàvem treballant un llibre del Xavier Hernández Ventosa, Valla, Esperança Valla, i estàvem treballant com un exercici de creació, d'improvisació sobre els contes, les narracions d'aquest llibre que està dedicat a la cooperativa Entrem. I a partir d'aquí vam treure el fil de que el Xavier també havia escrit un llibre uns anys abans que es deia Pic, Repic i Repicó, és Festa Major. I justament en aquest llibre, que és un recorregut per tota la Festa Major, fet amb molta traça i amb una visió molt personal, amb una paraula molt rica i molt ben treballada, el Xavier doncs, ens parla en algun moment de les relíquies. Vam agafar aquestes dues opcions i vam dir, doncs, amb això podem confegir un espectacle, una proposta teatral, que, a més de recollir gairebé tota l'obra recent del Xavier, doncs ens empalmi, ens enllaci una miqueta amb el motiu de la celebració. Els hi va semblar bé, els hi vaig proposar a la meva trup i van dir, bueno, entomem aquest repte, que no és fàcil, perquè estàvem treballant una altra obra que finalment vam estrenar a primers de juny, i a partir d'aquesta estrena de primers de juny de l'obra, diríem, maca, gran, que portem cada any a l'escena, doncs ens vam posar a treballar una mica ja més desaforadament això d'aquesta proposta. El temps ha sigut el que ha sigut, l'estiu és mal company d'assajos i de treball intens, però tot i així ho hem pogut tirar endavant, i dissabte farem aquest treball sobre aquests dos llibres d'en Xavier, el Valla, Esperança, Valla, i el Pic, Repic i Repicó, és Festa Major, que esperem, són dues propostes molt diferents. Valla, Esperança, Valla és una proposta molt seriosa, molt compromesa, molt, molt emotiva, i per tant doncs, tindrà un tractament que jo penso que és el que li pertoca, de seriositat i de respecte al contingut i de què parla. I en canvi, Pic, Repic i Repicó, doncs espero que sigui un divertiment molt més a l'estil de les coses que havia fet el CAEP en els seus temps, una cosa breu però intensa. Havíem treballat en els seus temps uns espectacles de bufons, de comedians, etcètera, etcètera. Doncs la proposta del Pic, Repic i Repicó, seguint una mica tot el procés del llibre del Xavier, ens explicarà aquesta Festa Major en 20 minuts i amb una dinàmica trepidant.
Per tant, hi ha dos tos.
Exactament, totalment. O sigui, tenim una primera part molt responsable i molt respectuosa i esperem que emocionant, i per altre cantó trenquem i empalmem amb un divertiment i amb una juguesca sobre la Festa Major, tota seguint la magnífica narrativa del Xavier, que jo a vegades li dic que segons com llegeixes aquest llibre, i amb la riquesa de paraules, d'adjectivació i tot el que té, doncs a mi em porta gairebé una poètica narrativa, que és la que fem servir en aquest espectacle, tot estripat.
És l'única representació que veurem aquest dissabte a les 8 al Costa Sant Francesc?
És l'única, és clar, sí. No, vaja, no tinc idea que hi hagi ningú més que s'atreveixi. És l'única representació, això durarà una hora, tot complet, i participen set personatges, set intèrprets, i sis en cada una de les peces que veurem, I ja està, és el que estem treballant amb aquestes dues dinàmiques que et dic, ben diferents.
S'ha incorporat també a la conversa l'Enric Vidal, membre de la comissió. Benvingut, Enric.
Què tal? Bon dia.
Únic bolo, sí?
Sí.
Us heu plantejat d'aquesta manera?
Sí, perquè també, al cap i a la fi, totes les activitats que estem fent són per ser úniques també, no?, amb aquest any especial. Llavors, esperem que tingui molt d'èxit d'entrada i, doncs, en tot cas, ens ho podríem arribar a plantejar, però de moment aquesta, que tenim previst que sigui això, especial i única de l'any Sant Fèlix.
Com es gestiona l'aforament?
L'entrada és lliure, en principi, és a dir, tothom qui vulgui venir és benvingut. Evidentment, doncs, també l'espectacle, doncs, serà d'una qualitat molt xula, que, per tant, esperem també, doncs, que el públic gaudeixi moltíssim. És a les 8 del vespre, per tant, també una hora on el sol hi ha baixat. També el claustre també és un espai molt maco on també, doncs, gaudir d'aquests espectacles. I això també a les 8 del vespre, també amb una hora que acompanyarà, també tindrem una copa de cava de cava esmesat al final per brindar per l'acte, és a dir, que també l'entorn acompanya una mica. Tot el treball del programa d'actes, doncs, està sent molt intens. De fet, aquest cap de setmana, doncs, suposo que ara ho estàveu parlant, que l'activitat és superintensa també. I doncs esperem que també sigui molt xulo i que, doncs, ja a menys d'un mes per la novena i per la festa major, doncs, ja també accelerarà una mica el ritme de treball del tema de Sant Fèlix, que, com sabeu, doncs, culminarà l'11 de setembre, però de moment aquest mes de juliol i agost que, doncs, el ritme vagi augmentant.
Uh-huh. Hem parlat sobre la representació teatral que tindrà lloc aquest cap de setmana, concretament dissabte a les 8 al claustre de Sant Francesc, però també abans s'inauguraran dues exposicions, una a la Capella de Sant Joan i una altra a la Biblioteca Torres i Bages. Si et sembla, Josep Maria, explica'ns una mica com anirà tota aquesta exposició de la capella, titulada Relíquies d'una festa, l'horari de l'exposició, i una mica a veure, sense avançar, què hi podrem trobar, però sí... No?
Home, una mica sí, que ens ha d'avançar alguna cosa.
Què es vol plasmar, bàsicament?
Bé, primer que es comença el divendres a les 7 de la tarda amb la inauguració, i a partir d'aquí la gent el que es trobarà serà intentar, a partir d'aquest any, doncs, s'ha pres com a fil conductor les relíquies de Sant Fèlix, i a partir d'aquí que la gent conegui una mica, no només que arriben les relíquies, sinó què passa a la Vilafranca del segle XVII, una mica l'ambient que s'hi podien trobar i com es va gestionant tota la sol·licitud fins que finalment s'accepta el 1699 i el 1700 és quan ja arriben. Per tant, primerament, situar la gent en aquest moment de la història de Vilafranca.
Com
era aquí,
Vilafranca, en aquest moment? Una pinzellada.
Un lloc molt petit, de potser 3.000 habitants màxim. Per tant, tothom es coneixia.
Un llogarret.
Sí, exacte. I com dins d'aquesta població hi ha un grup de gent, que són els que, insistentment, durant el segle XVII, doncs intenten que s'envien relíquies, tot i que també s'explicarà que ja hi havia altres relíquies a Vilafranca, això es descobrirà a l'exposició, i que, per tant, quan arriben no és que sigui una cosa excepcional, sinó que tenen de diferent, doncs, que per primera vegada arriba un cos sencer, mentre que totes les relíquies que hi havia abans eren ossos petits de diferents sants i poca cosa més. Per tant, l'arribada d'aquest cos sant dins de tot aquest moviment de la contrarreforma, doncs, acaba a Vilafranca amb aquesta arribada de les relíquies de Sant Fèlix que porten d'unes catacumbes de Roma. I a partir d'aquí veure com durant el segle XVIII la figura d'aquest sant o aquesta imatge o aquestes relíquies es van fer populars fins que finalment, per motius que potser ara tampoc queden gaire clars, doncs acaben demanant que sigui patró de Vilafranca, al costat dels que ja hi havien, i com a partir d'aquí ja comença a gestionar-se tot el que és la Festa Major. Llavors, la resta de l'exposició ja és anar alternant diferents objectes, alguns que potser no s'havien vist mai, i anar explicant com va creixent aquesta Festa Major, com s'organitza, per què passa en uns llocs i no en d'altres, i com s'ha anat transformant al llarg dels segles.
Pregunta obligada, que tothom s'estarà fent les relíquies, abandonaran la cripta i aniran a la Capella de Sant Joan a presidir aquesta exposició?
No, això evidentment no pot passar mai.
No diguis mai, mai no diguis
mai. Vull dir, mai que sortim de Santa Maria, vull dir, si han sortit, últimament ha estat perquè es va fer el canvi de la urna, però evidentment era un procés que no es podia evitar, i les altres vegades que havien sortit era quan anaven a processó. Per tant, a banda d'aquests moments molt excepcionals, això no ha passat mai més, i de fet ara tampoc és una cosa que ens havíem plantejat per l'exposició. El que sí que es podrà veure, que això ja es pot dir, no passa res, és la urna on havien estat fins que es va fer el canvi ara fa 2 anys. És la urna que sempre havia estat a baix a la cripta, i aquesta sí, ara un cop ja restaurada, doncs serà una de les peces que es podrà veure a l'exposició.
Serà el hit? O n'hi haurà alguna altra que no vols desvelar?
Clar, això depèn de qui s'ho miri. Hi ha gent que potser li farà molta il·lusió veure la urna fora de lloc, que la pot veure per totes bandes, i potser d'altra gent li farà més gràcia veure altres peces que es podran veure. N'hi ha que són documents, d'altres que són objectes, però que tots d'alguna manera formen part de la festa major i que, evidentment, el que és important és veure com això, com que ja portem 325 anys des de l'arribada de les relíquies, evidentment no parlarem de la gent del segle XVIII i XIX, però sí que tota la gent que ha passat per la festa major al segle XX tindrà uns referents iconogràfics diferents de la seva festa major, de quan eren petits, de quan eren joves, o potser de quan ara són grans, i potser també, sobretot, a partir del moment que la gent ja és més gran, es comença a pensar i a qüestionar si aquesta festa major realment és un element tan identificatiu de Vilafranca o no, i com l'hem de treballar de cara al futur.
Són preguntes que genera l'exposició?
Es fan durant l'exposició.
Sense resposta, no? Cadascú
té
la seva resposta.
Cadascú sabrà què vol, què hi pensa i, no sé, què s'hi pot fer amb això.
Aquesta és una de les dues exposicions que s'inauguren aquest divendres.
Correcte, perquè divendres també s'inaugurarà una segona exposició, en aquest cas a la sala de revistes de la Biblioteca Torres i Bages, perquè ens ubiquem és a la planta baixa, al vestíbul, en aquest cas titulada Tots a taula per Sant Fèlix, i és que l'exposició girarà entorn d'una taula d'un dinar de festa major i també trobarem diversos elements relacionats amb la més típica. Enric, explica'ns també, no?, què diferenciarà l'exposició de la capella amb la que hi trobarem a la Biblioteca Torres i Bages.
Sí, són dues exposicions complementàries, és a dir, que jo crec que el que es trobarà a la biblioteca es complementa molt bé amb el que es trobarà a la capella, és a dir, a la biblioteca podrem trobar elements que, de fet, es poden consultar ja en el dia a dia a la biblioteca, com programes, com llibres de festa major, que n'hi ha moltíssims, que potser són desconeguts, però tots els programes des de l'any 39 doncs, s'han acumulat ja una bona quantitat, i pel que fa als llibres també hi ha molts llibres de temàtica de festa major, que, de fet, si analitzem les temàtiques, hi ha moltes temàtiques tocades de la festa major i, de fet, en falten poquetes per tocar. També, evidentment, molt centrat en la figura de Sant Fèlix i, com deia el Marc, aquesta figura central de la taula de festa de dinar de festa major, perquè, al cap i a la fi, el relat que li volem donar a l'exposició és que els dinars de festa major són una cosa que no són un acte del programa d'actes, però sí que és una d'aquelles coses que no pot faltar mai. Era una festa major, un dinar de retrobament, un dinar d'emocions. Llavors, el que volem doncs, donar amb aquesta exposició és que al mig de l'exposició hi ha una taula de dinar i que al voltant d'aquesta taula s'originin doncs, emocions al veure certes peces, al veure certs llibres, al veure certs programes, al veure certs objectes, que doncs, això també puguin transmetre nostàlgia i que puguin doncs, remetre doncs, aquestes emocions, però això sempre d'aquest relat emotiu, d'aquest relat maco que li hem volgut donar d'una doncs, taula de festa major al centre.
Clar, serà una exposició més de consultes. Trobarem documents, trobarem arxius, estampes,
cartells,
programes... Jo crec que la cirereta serà les samarretes de la festa major, perquè hi haurà totes les samarretes, és a dir, 40 dels diferents anys, des del 85 fins a l'actualitat. Llavors, aquí també serà no, com una clara imatge de veure com han anat evolucionant les imatges gràfiques, els estils artístics a l'hora de crear doncs, els logotips de la Festa Major. I com deia l'Enric, com que molts regals de programes de la CAPTA han estat elements de cuina, estils de cuina, que si unes tovalles, que si uns estalvis, les tasses de cafè, no, les copes de cava, doncs se simularà aquest dinar de Festa Major de Sant Fèlix. Llavors, l'exposició girarà entorn d'aquesta taula i també trobarem altres elements històrics, eh? Algunes imatges de Sant Fèlix, algun element també antic, vull dir que serà una exposició també molt xula, molt recomanable, que a partir d'aquest divendres ja es podrà visitar.
Que de fet són bastant complementàries també amb el tema d'horaris, perquè la de la capella és més de dimecres a diumenge, més o menys, però sobretot pel cap de setmana, que obre matí tarda, i en canvi la biblioteca, com que està oberta en horari de biblioteca, doncs és més entre setmana. Llavors és com que també dualitat d'objectes i també dualitat d'espais, evidentment, i d'horaris, és a dir, que es complementa molt bé.
Josep Maria, Valeri, tots dos esteu vinculats a la festa, l'heu estudiat, l'heu investigat, l'heu treballada, sou exadministradors, ara us heu embolicat amb aquestes dues propostes que us ha demanat la comissió de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix de Vilafranca. Deixeu-me acabar preguntant-vos quin rol creieu cadascun de vosaltres que juga Sant Fèlix el 2025. Encara articula aquesta festa?
Primer, jo no sóc ex-administrador, sóc ex-pregoner. I això, bueno, no té més importància. El Xavier Hernández, en algun moment del llibre, diu, un sant de fusta que fa la festa. Aquesta frase, que és molt, molt, molt xula i que nosaltres la utilitzem bastant en l'espectacle, ens dona aquesta, per mi, imatge totèmica, aquest nucli, aquest punt de simbolisme que tota festa necessita, que tot ritual convoca al seu voltant. I, per tant, Sant Fèlix és, crec jo, per la majoria de vilafranquins, aquell símbol, aquella paraula, fins i tot, aquell moment. És una pila de coses que ens convoquen uns quants dies de festa major, i l'únic punt potent de tot això és Sant Fèlix, que està al mig. Després ve la festa, després ve les diferents organitzacions que se'n puguin fer, les diferents lectures, però Sant Fèlix, aquest sant de fusta que fa la festa, és això, és el tòtem, és l'element que ens aplega dels de lluny i els d'aquí, els que passem i no passem, els que venen a fer castells, els que l'han viscuda molts anys, els que l'han pregonada, els que l'han administrada, tots hem tingut moltes vivències, i sempre el referent, la icona, la imatge simbòlica sempre és aquest Sant Fèlix.
Bé, sí, vindria a ser tot això que acaba de dir el Valeri, molt ben explicat i resumit, i després també és el que dèiem abans, que l'exposició que planteja algunes coses, hem de pensar que, evidentment, la figura de Sant Fèlix, des que arriben les relíquies, i dels segles XVIII, XIX, i fins a començaments del XX, evidentment era una peça central per la seva representació religiosa, però a partir de totes les transformacions que hi ha al segle XX, això es comença a qüestionar, i potser és una cosa que arriba fins ara, que hi ha gent que pensa que no canviarà res si desaparegués la figura de Sant Fèlix, i d'altres que pensen que, encara que no sigui una imatge estrictament religiosa, sí que fa falta, perquè realment és el detonant de tota aquesta festa, i evidentment si traiem el nom de Sant Fèlix a la festa major potser també quedaria una mica que no tindria gaire sentit.
Apunteu cap de setmana fort, plat fort de les activitats d'aquest 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix a Vilafranca. Aquest divendres a les 7, inauguració de les dues exposicions d'aquest any Sant Fèlix, i dissabte a les 8, el claustre, representació de la proposta teatral 6 vides i una festa. Gràcies per venir a explicar-ho, que vagi molt i molt bé. A reveure.
Gràcies.